Radio Vilafranca.
Reprenem el tema de la setmana que dediquem als conflictes de caràcter mediambiental. Ara és el torn de la tertúlia, que conduirà la nostra companya Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Si et sembla, Lourdes, recordem qui ens acompanya.
I tant que sí. Ens acompanya la Noemí Vilaseca, de la plataforma Stop Agropark. Molt bon dia, Noemí. El Rafa Godoy, de la plataforma Cívica per la Salut i el Medi Ambient. Molt bon dia, Rafa.
Bon dia.
I aquí als estudis de Domenys Ràdio tenim a la Laura Castellanos de Sos Natura Cunit i la Maria Figueras, tècnica del Geben.
Bon dia, Lourdes.
Bon dia.
Em sembla que ja tenim i ens escolta la Noemí Vilaseca. Molt bon dia.
Sí, sí. Bon dia.
Bon dia. Jo vull posar... ho parlàvem fora de micros ara aquí amb la Maria i amb la Laura, que a vegades la sensació... és que des de les diferents plataformes sempre dieu que no a tot. I a vegades xoquen els interessos econòmics amb els interessos mediambientals. És a dir, quin és el punt per dir que no a certes empreses o certs moviments econòmics i que topin a nivell mediambiental. Comencem amb tu, Noemí. No sé si m'he explicat prou bé,
Sí, sí. Mira, en primer lloc, i em remeto també una mica al nostre cas, no? També a vegades es simplifica tot una mica, perquè molts d'aquests projectes no tenen només un impacte mediambiental. En el nostre cas, per exemple, no només hi ha entitats ecologistes reivindicant aquest espai, no?, com la preservació d'aquest espai, sinó que també tenim la pagesia, que ho està fent. I en el nostre cas, fins i tot, també consumidors i altres productors, no?, que entenen la producció d'una altra manera, no?, una altra alternativa. Realment es simplifica molt, perquè és més fàcil, no?, els que diuen no a tot, no?, aquests ecologistes que... en realitat, tots aquests projectes, cadascun d'ells, són molt més complexos del que semblen i molts cops són difícils d'explicar, no? Però sí que és veritat que al final jo penso que tots tenen en comú que sempre hi ha alternatives, no? Hi ha alternatives que molt probablement són menys lesives pel territori, no? I són més coherents, en realitat, no? Abans parlàvem de... ha sortit el tema, no?, d'aquests polígons, doncs col·locats, situats en espais agrícoles del valor, no? Quan tenim molts polígons construïts i buits, més de 200 hectàrees en el Penedès en aquest moment, no? Però seguim construint polígons en llocs que no toca, no? I una miqueta aquesta seria el fil, no? Exactament per què triem aquests espais, no? Quina justificació hi ha i com es fa, no? I amb quines garanties.
Mm-hmm. Rafa?
Sí, bueno, jo crec que... A veure, és molt complexa. Jo crec que els que estem amb aquestes plataformes i entitats hem de dir que no, i ho hem de dir amb veu alta i sobretot amb els arguments que ens acompanyen. Arguments que no són invencions o ideologia nostra, sinó que estan reflectits en negre sobre blanc. En el cas de les cimenteres, potser està registrat amb el Ministeri d'Indústria la quantitat de tones de substàncies tòxiques que emeteixen a l'atmosfera amb el seu procés de fabricació de ciment. Si amb aquest procés de fabricació de ciment ja emeteixen cada any tones i tones de tot tipus de contaminants, si canviem els combustibles i en aquest cas introduïm residus que no sabem la seva composició, El descontrol és total perquè ja pots posar els filtres que vulguis, que si no saps el que estàs incinerant, perquè no ho saps, perquè no saps la composició de la resta que entra en aquest forn, difícilment podràs saber què surt. Què passa a la societat? Pues que ens limitem a viure el nostre dia a dia amb els nostres problemes i com en el cas d'aquesta font de contaminació com és la cimentera, no surt fum de colors o no surt fum que tingui una olor desagradable, pues passa desapercebut. I només els trobem quan anem a les estadístiques sobre salut, en les que invito als oients que contrastin la informació que hi ha sobre salut i la referència a la nostra comarca, no? Estem, en algunes malalties, estem molt per sobre de la mitjana a nivell de l'Estat. Jo crec que hem de dir que no, sobretot si som conscients dels efectes que té per la salut i, com deien els companys, estem al Penedès, el cor del Penedès és la vinya, és la terra, i al mig d'aquest Penedès pues està fent una agressió de tot tipus. Penseu que l'any 2009, quan van començar a incinerar residus aquí a la cimentera i a la cimentera de tot l'Estat, amb una reunió amb un secretari de la Generalitat, ja ens va dir, ens va ensenyar els plànols, ja es preveia que cap a l'any 2050 la zona del Penedès seria una extensió de l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè Barcelona no té capacitat per continuar creixent. I bueno, ho estem veient, perquè tots aquests projectes, tots aquests nous sistemes de contaminar i d'invair el terreny de cultiu, pues els tenim aquí a l'abast. Insisteixo, hem de dir que no i en veu alta i expandir-lo a tot arreu perquè la gent sigui conscient de l'aire que respirem i del lo que podem estar menjant sense saber-ho.
Maria.
Totalment d'acord amb els seus punts de vista i amb el que defensa o no amb el que raona, no? No és dir que no a tot sense un fonament o sense una base. Aquí potser trec una mica més la part més tècnica o més ambiental de biòloga, potser. No ens queixem perquè sí o perquè no entenguem que el desenvolupament econòmic de la nostra comarca o de les nostres comarques sigui important, sinó perquè hi ha tota una sèrie d'estudis científics i d'informes. De fet, l'informe de l'Estat de Natura a Catalunya, que es va emetre el 2020, ho diu clarament. Un dels principals problemes de la pèrdua de biodiversitat que tenim a Catalunya és per la pèrdua de zones obertes, per la pèrdua d'hàbitats. Per tant, també té un impacte ambiental molt fort construir la nostra comarca sense una planificació, pensant només en la part econòmica i sense tenir en compte també tot el que són els ecosistemes, que també són els fonaments de la nostra societat i de la salut de la població. Per tant, no és dir que no perquè sí, perquè sempre estiguem en contra de tot, sinó perquè considerem que la direcció política o la direcció que s'està agafant a l'hora de plantejar projectes o de planificar el territori no és la correcta. És una visió que només tira cap a una banda econòmica i que no té en compte tots els altres ventalls socials, històrics, culturals i, òbviament, mediambientals.
Laura.
Sí, muy de acuerdo con lo que dice Noemí bueno, y también todos en general. Creo que nos catalogan muchas veces de antitodo y yo creo que somos más bien el antídoto a esta sociedad un poco dormida que solo busca, digamos, beneficio para unos pocos y no tienen en cuenta el impacto real que hay sobre el territorio. Creo, como hablábamos, que no se buscan alternativas, que sería una responsabilidad y una obligación prácticamente buscar una alternativa a lo que están planteando, que es un desarrollo que no es sostenible. Nosotros no nos oponemos al desarrollo, lo que nos oponemos es a un desarrollo insostenible qué es lo que se plantean con estas opciones. Y creemos además, si vuelvo al proyecto un poco de piscina de olas, que algunos temas técnicos y de impacto han estado subvalorados, infravalorados. No se ha tomado verdaderamente con responsabilidad la evaluación del impacto en el pueblo, en el medio ambiente, en la calidad de vida de la gente, que es, al final somos los que estamos ahí. Entonces, lo que pedimos es que se evalúe más seriamente este tipo de cosas y se tomen en consideración el impacto global y que se busquen alternativas, que hay alternativas de desarrollo sostenible, que hay alternativas para desarrollar esa área en concreta con otras posibilidades y que no es quizás ganar el dinero de forma muy rápidamente, pero que tiene un impacto muy positivo a largo plazo y en todo el municipio.
Parlem de que al final el nostre govern, sigui l'estat espanyol o la Generalitat de Catalunya, estan amb els ODS, no? El famós ODS de l'Agenda 2030, que ve d'Europa. Creieu que moltes vegades, és a dir, heu de fer vosaltres la feina bruta perquè ells no tenen el que han de tenir? És a dir, perquè sigui per interessos econòmics, no es veuen capacitats per dir que no a segons quines coses i vosaltres sou els dolents de la pel·lícula, Noemí?
És a dir, jo penso que encara és una mica més complexa. Jo penso que s'utilitzen aquests arguments quan en realitat s'està fent el contrari. I això ho trobarem en tots els casos que estem posant avui sobre la taula. En el cas concretament de l'agropark, per exemple, és de calaix, no? Estem parlant d'un agropark que no és un agropark, que és un polígon logístic, que se suposa que és circular, que se suposa que és de proximitat, que se suposa que és sostenible, no? I que en realitat no és res d'això. L'empresa Maller té camps per tota Espanya, a més porta productes de Mercabarna, per tant, proximitat no n'hi ha, circularitat tampoc, i sostenibilitat, substituir una agricultura de secà per una de regadiu d'altes produccions i a més, no ecològica, sinó convencional, no té res de sostenible, no? És a dir, realment ens trobem en que en molts d'aquests casos, moltes d'aquestes paraules i molts d'aquests conceptes, doncs, que toquen ara, doncs, a darrere no tenen una realitat. En el cas, per exemple, de l'agropark, tots aquests arguments són els que han servit per declarar aquest projecte d'interès general i els que han permès fer aquest projecte en una zona que, si no, no s'hagués pogut fer mai de la vida. Llavors, és complexa, doncs, visibilitzar tot això i més, doncs, també amb les eines que tenim nosaltres, no? Que, evidentment, no són les mateixes que tenen ni l'administració ni les grans empreses, no?
Rafa?
Sí, bueno, jo no coincideixo amb el que has comentat abans, que és molt complexa. Jo crec que la qüestió és molt simple. Està demostrat que tots els governs a nivell del problema dels residus no el tenen resolt ni el resolt i sempre anem a solucions fàcils. 2006-2005, Comunitat Econòmica Europea prohibeix depositar els llocs de les nostres depuradores al mar perquè contaminen, sobretot amb el mercuri que porten aquests llocs de depuradora. Solució del govern que hi havia en aquest moment, els posem com combustible a les cimenteres. Les cimenteres estaven en un procés de recessió per la crisi econòmica, i amb això van tindre una sortida i un ingrés extra. Primer, perquè deixaven de pagar el combustible i segon, perquè venien les emissions de CO2. 2018, Xina deixa de comprar tots els residus que generem a Europa. ja estava farta dels residus i la mala qualitat d'aquests residus, ja tenia prou amb els seus, i apareix una nova llei, aquesta d'economia circular i de qui contamina paga, a la que ens tornen la pilota i l'Estat i Europa ens diu, escoltin, si vostè genera residus, els ha de quedar a casa seva. Solució, agafem aquests residus i els fiquem de nou a les cimenteres. I els residus sòlids urbans, que teòricament no són neutres en CO2, que contaminen més, que no es poden controlar, pues ara els tindrem substituint el combustible habitual de les cimenteres a totes les cimenteres de l'Estat. Portem 10 anys endarrerits com respecte a Europa amb la qüestió tan greu com són els residus, que acaba sent una qüestió de salut, i la sortida fàcil pels nostres polítics és cimenteres o el que ja està projectat a tot Catalunya, la creació de 2-3 incineradores més, una a Lloret i una altra a les Borges Blanques. Anem, al final, al lema de les cimenteres. Aquell residu, o sigui, el millor residu és el que no es genera, però si es genera, es valoritza. Vol dir que es deixen pel mig les 3 R's. I en canvi els ciutadans ens demanen que paguem el CO2 als nostres vehicles, ens demanen que paguem el que contaminem en taxes d'escombraries de 365 euros a l'any, quan amb aquestes cimenteres i els lobbies, que treballen molt bé i ho estan fent molt bé, pues, primen els interessos econòmics. Tot això al final acaba donant lloc a les fake news, que els polítics estan comprats, que aquí el que mana és el poder, el que mana és els cèntims, i a la pràctica pues, ho estem veient. Vull dir, aquí el que mana és, en el cas del Penedès, el que està manant és la cimentera, sí o sí, i els polítics que voten amb un ple del seu ajuntament, que estan en contra de la cimentera, quan diuen que la següent mesura és presentar unes mesures cautelars, pues la meitat dels partits polítics es tiren enrere amb arguments peregrins com que el secretari o l'interventor no els deixen participar en aquest procés, que és algo habitual i natural que qualsevol administració pot fer. Perquè el que mana a l'Ajuntament no és el secretari o l'interventor, sinó els polítics, que són els que han votat.
Maria.
Doncs, tornant una mica també al que preguntaves de si creiem que ens posen, o sigui, que ens pinten com a dolents perquè ens toca defensar una feina que ells no fan, des de l'entitat, des del GEVEN, ho tenim molt clar. Moltes vegades estem representant una mancança de l'administració. Ho veiem també quan explicaves, no?, el tema de la piscina d'onades, de que es fa una consulta a la ciutadania, però malgrat que la ciutadania no estigui d'acord o no se li ofereixin tots els mitjans adequats perquè pugui tenir tota la informació, no es té en compte tot això. O sigui, crec que moltes vegades entitats com les nostres el que fan és suplir aquestes mancances, aquests recursos que se li ofereix a la ciutadania per fer front o per decidir també com es desenvoluparà el territori. Per tant, totalment d'acord. Està molt bé posar etiquetes, està molt bé buscar objectius de desenvolupament sostenible i pintar-ho tot molt bonic, però també s'ha de tenir en compte que no només és això, també s'ha d'actuar i s'han de posar les mesures necessàries per fer-ho. Per tant, moltes vegades ens toca a nosaltres, a la ciutadania, de fet, lluitar per això i per tant, no és només lluitar perquè no es facin els projectes, sinó perquè puguem tenir els nostres drets com a ciutadans de poder decidir què es fa, què no es fa i com es planifica.
Laura.
Sí, muy, muy de acuerdo con María, y lo que vemos en nuestro caso es que concretamente no solo no fiscalizan, no controlan lo que debería ser el impacto real de este proyecto en el pueblo, sino que además se transforman en los marketineros, los promotores de un proyecto. Yo quiero creer que no lo han leído, porque si no, no podrían decir ciertas cosas que dicen, como que, por ejemplo, es desmontable. Cuando estamos hablando de una piscina que lleva vigas de 40 metros de hormigón enterradas, más toda la superficie, que como hablamos de casi 3 hectáreas de hormigón, eso no es desmontable. O que digan, el mismo ayuntamiento estoy diciendo que es energía renovable, cuando el mismo proyecto plantea distintas torres de energía para conectarse a la charla. ¿Y por qué? Porque hoy en día, si uno tiene un poquito de conocimiento, sabe que puede decir que la energía es renovable comprando simplemente certificados de energía solar a la misma compañía eléctrica. Y además, hasta el proyecto mismo dice que hasta el 2050 no le requieren que sea 50% renovable. Entonces, creo que no solo no nos defienden o no defienden el territorio, sino que además promocionan con información que no es veraz, que no es científica y que no está ni siquiera explicada así en el proyecto. Entonces, nos toca hacer este rol, como dice María, y creo que el poder político aprovecha este rol para catalogarnos de anti todo. Y entonces volvemos a tu punto anterior.
Déu-n'hi-do. Ens queden re 3 minutets, o sigui que us demanaria, en tot cas, que poseu una mica de llum al final del túnel de que la ciutadania doncs, s'assabenti realment, perquè dieu que no, i no és un no perquè no, molt ràpidament, per això, perquè ens queden 3 minuts. Noemí.
No he acabat d'entendre què vols que diguem.
Sí, que expliqueu per què dieu que no als projectes o les plataformes per què esteu dient que no.
Bé, nosaltres considerem que en el cas de l'agroparc no està justificat que aquest projecte vagi en el territori on volen que vagi. I per això doncs, hi han 2 contenciosos en marxa per justificar amb peritatges i tot plegat doncs que realment hi hauria segur altres opcions, no? Però que en tot cas aquesta està afectant molt a un territori que estava protegit i que bueno, segueix endavant, no? Tot el procés judicial, el projecte va molt ràpid, però tot i així encara hi ha sortida i bueno, és un espai que es podria renaturalitzar. Nosaltres seguim amb confiança, els arguments són potents, els processos no s'han fet com s'havien d'haver fet i, per tant, pensem que hem de seguir defensant la nostra visió. No?
Rafa, ràpidament.
Sí, molt ràpid. Bueno, nosaltres, després de l'abandonament que hem tingut per part d'alguns partits polítics, ens hem vist obligats a crear una campanya de micromecenatge. Invito els auditors que hi vagin a la web de migranodarena.org. Allà ens trobaran i agrairien qualsevol suport que ens puguin donar. Perquè entenent, i insisteixo, no és elucubracions de 4 veïns, sinó, insisteixo, està negre sobre blanc, l'afectació que té per la salut ja està demostrada aquí al Penedès. Invito, insisteixo, a la gent que miri les dades de salut de la nostra comarca. L'afectació a les vinyes i a la denominació d'origen, teòricament ecològica, que disposem des de l'any passat com primera al món, amb el sector dels vins és patent i si això no ho aturen ni són capaços de fer-li front encara que sigui amb aquestes mesures cautelars i amb els contenciosos administratius i encara que la Generalitat els incomplirà com ha fet amb altres cimenteres.
Rafa, si t'haig no d'anar tallant perquè si no ens quedem sense temps. Perdona, Rafa.
Gràcies. Sí, sí, no.
Maria, reu, 0, et deixo.
Bé, per part meva, sobretot animar la població a que s'interessi per aquests projectes, que revisin la informació, que investiguin i que coneguin que tenen dret a reclamar i a no estar d'acord amb aquestes propostes que es fan de projectes.
Laura, una paraula.
Sí, que entiendan que nos oponemos a olas a 1 kilómetro del mar, olas artificiales a 1 kilómetro del mar, en suelo no urbanizable, que no responde a la normativa de suelo no urbanizable.
Moltíssimes gràcies a tots i gràcies per posar llum al final del túnel d'aquestes qüestions mediambientals. Moltes gràcies.
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 A vosaltres.
Gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 11:15. L'Ajuntament de Calafell i la Federació Empresarial del Gran Penedès han formalitzat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de potenciar l'activitat econòmica, comercial i ocupacional del municipi. L'acord consolida una relació de treball conjunt que vol contribuir a dinamitzar el teixit empresarial i reforçar la competitivitat del territori. El conveni ha estat signat per l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, i la presidenta de la Federació Empresarial, Neus Lloberes, i estableix un marc de cooperació estable entre ambdues institucions pels propers 4 anys. Aquest dilluns s'ha donat a conèixer al Fòrum Verger Balaguer la selecció de treballs de recerca de batxillerat que participen als tercers Premis Penedès IEP. S'han presentat 19 treballs, una xifra inferior a la de l'any passat, però s'ha ampliat el ventall geogràfic, ja que per primer cop hi participen centres de tota la vegueria. Des de l'Institut d'Estudis Penedesencs expliquen que els centres han donat molt valor a la part oral. Uns treballs que parlen de 5 temàtiques variades: antropologia i cultura popular, ciències naturals i medi ambient, ciències socials, educació i lingüística, la tecnologia i ciències aplicades, i l'arqueologia i el seu patrimoni. El sadorninenc Aitor Carmona es va endur la victòria aquest diumenge a Santa Perpètua de Mogoda en la darrera prova puntuable de les sèries d'Scooter Park de la Federació Catalana de Patinatge. El jove rider sadorninenc encadena el segon podi consecutiu en la categoria absoluta, després d'haver obtingut la segona posició a la cita d'abril a Viladecans, i es posiciona com un dels principals candidats a les finals del Campionat de Catalunya a Igualada, on el diumenge 31 de maig s'enfrontarà als millors especialistes del panorama català. El Club d'Esports Base Olèrdola organitza jornades de portes obertes perquè els infants i joves que ho desitgin provin l'experiència de jugar a futbol en entrenaments del club. Les sessions obertes es fan al camp municipal als Pins de Moja els dilluns, dimecres i divendres. Per concertar la visita cal trucar al 686-474-663 o bé enviar un mail a secretariabaseolèrdola@gmail.com.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
En diferents espais, el Penedès en xarxa ens agrada oferir-vos claus per poder reflexionar sobre l'educació d'infants i joves. Una d'aquestes seccions és el pupitre amb la penedesenca Carme Hurtoll,
tota una referent en pedagogia. Avui ens acosta elements que ens poden ser útils a l'hora d'avaluar com les noves tecnologies incideixen en l'àmbit educatiu. Per saber-ne més, marxem fins a Canal 20. Allà ens hi espera de nou el Raimon de Cara.
Així és, Sílvia. Prenem posicions al pupitre i donem la benvinguda a la Carme Ortoll. Què tal? Molt bon dia, Carme.
Molt bon dia.
Mestre de mestres, una secció més, una vegada més, amb la secció del pupitre. En aquest programa del pupitre d'aquest mes de maig, Carme, de què parlarem?
Mira, avui, aquest mes de maig, al pupitre parlarem d'un tema d'actualitat constant, actualment, que és l'educació digital. Al pupitre ja fa uns mesos vam parlar de la intel·ligència artificial, si ho recordes,
sí.
Però aquest mes conversarem sobre un altre tema que, encara que semblant, és diferent en molts aspectes. De fet, vivim en una societat digital enmig de molts aparells, mòbils, xarxes socials, videojocs, i amb intel·ligències artificials també a l'abast de gairebé tothom.
Què diuen els estudis en aquest sentit, el que avui ens ocupa? Què ens dius sobre el tractament del primer mòbil en els infants i joves?
Doncs mira, segons un informe d'UNICEF, diu que el primer mòbil arriba als infants al voltant dels 10 anys, en el 80% de casos, i que el 78% d'alumnat d'educació primària ja està registrat en alguna xarxa social. I això crec que, igual que moltes altres persones que fan recerca, ens han de fer rumiar i reflexionar, ja que és un tema actual que no podem deixar de parlar-ne. I, per tant, hem d'avançar en aquest sentit, en la utilització i en l'ús que fan els infants i els joves d'aquests aparells. En aquest aspecte, per poder prendre decisions i encertar al màxim en aquest tema, els adults, tant els docents com les famílies, hem de disposar de molta informació a molts nivells. Hem de formar-nos i informar-nos bé, petits i grans, i, com sempre diem, hem de saber posar la tecnologia al servei de les persones i no pas al revés.
Per situar-nos, Carme, de què parlem quan ens referim a l'educació digital?
Mira, parlar d'educació digital no vol dir parlar només de la utilització de les pantalles, sinó de saber com hem d'usar-les, de fer-la servir amb criteri, de saber-ne fer un bon ús. L'educació digital ha d'incloure, sobretot, el saber fer un ús responsable d'internet i dels diferents tipus de dispositius, sempre que estem davant d'alguna de les pantalles que tenim a l'abast. També és molt important estar ben informats de tot el que allà passa i pot passar, i en què ens podem trobar, per així poder actuar de manera atenta i amb pensament crític davant de la informació.
Un altre motiu de preocupació d'aspecte que és davant molt és la seguretat.
Com dius, és important fixar-nos tant en el que disposin de màxima seguretat com també de la privacitat i fer-ho amb respecte i convivència digital. Saber controlar bé la gestió del temps, de com i quan s'utilitzen els aparells i tot el que representen, i també saber-ne fer un bon ús per viure amb benestar digital. L'educació digital en relació amb la seguretat dels infants i dels joves és clau, perquè ja sabem tots que actualment molts d'ells passen part del temps connectats i sovint no són conscients dels riscos. Per això, com jo entenc, no es tracta de prohibir, sinó d'ensenyar a fer-ne un ús responsable, crític i segur de la tecnologia. Cal ajudar-los a entendre com funciona internet, les xarxes socials i les dades personals, i també ajudar-los en les habilitats, com el saber identificar la informació fiable, així com respectar els altres i, entre altres aspectes, entendre que són dades personals. Què són les dades personals i per què cal protegir-les? No hem de deixar que visquin en la desinformació. Hem de conèixer bé els principals riscos en què ens poden trobar, com l'exposició d'aquestes dades personals quan donen el nom, la ubicació o les nostres fotografies, què pot representar el contacte amb persones desconegudes, així com també l'ús excessiu de pantalles i què vol dir les addiccions.
Al fil d'això que comentes, en l'aspecte de la privacitat, què cal compartir i què cal ensenyar?
Per mi, una de les claus és la de no compartir mai contrasenyes. Una altra és la configurar correctament la privacitat a les xarxes socials, evitar la geolocalització en fotos o en aplicacions, així com pensar abans de publicar, perquè hem de saber que hi ha informacions i fotos que publiquem a internet que poden quedar-s'hi per sempre. També cal ensenyar bé el que representa la seguretat digital, el fet d'utilitzar contrasenyes segures, no clicar en enllaços sospitosos, informar-nos i saber reconèixer intents d'estafa i mantenir els dispositius actualitzats.
I per això el paper de les famílies, dels docents i dels educadors i educadores, en què poden ajudar?
Mira, sobretot en saber acompanyar, no només controlar. És fonamental la confiança amb els adolescents i els joves perquè expliquin els problemes o qüestions amb què es troben. En establir, sempre que es pugui, de manera consensuada, normes clares d'ús i, sobretot, donar exemple amb el propi ús de la tecnologia. Hi ha moltes estratègies educatives que funcionen, com les converses obertes a casa, l'ús d'eines de control parental, sempre en transparència, i treballar el pensament crític. En definitiva, el compartir i ensenyar que aquest món ens ha de portar cap a formar ciutadans digitals responsables, capaços de protegir-se i de respectar els altres en aquest entorn digital de què parlem.
I algunes vegades ens trobem, moltes famílies, que els nostres fills i filles dominen més les pantalles i les tecnologies que no pas nosaltres. Què podem fer?
Aquesta és una sensació molt comuna que tenim tots, però no és del tot exacta, perquè els adolescents i els joves sovint dominen millor l'ús pràctic i intuïtiu de les pantalles, però això no vol dir que entenguin millor tot el que hi ha al darrere. Com el que hem parlat dels riscos, la privacitat, la seguretat, o que tinguin criteri per l'ús. De fet, és així, on els adults, les famílies, els educadors hi tenim un paper clau. El que gairebé segur que no va bé és voler competir amb ells, això no, sinó que ens cal canviar l'enfocament. Per això el que diem des de passar de controlar a acompanyar, que vigilar constantment no és una cosa positiva. Potser són més útils ensenyar-se pel que fan, quines apps utilitzen, interessar-se, amb qui parlen, què miren. Això crea confiança i facilita que la comunicació amb els fills sigui més fàcil. No cal demostrar que sabem més tecnologia que ells. Segurament no és del tot veritat, però sí entendre conceptes bàsics, privacitat, algoritmes, desinformació, temps de pantalla, ja que aquests aspectes per mi són els que donen autoritat real, no només la part més normativa. Per tant, consensuar que els límits que posem són clars i coherents, tant en horaris, espais sense pantalles, com, per exemple, quan som a taula o abans d'anar a dormir, i normes sobre continguts. El més important és que els límits siguin consistents i tinguin una fonamentació lògica. I un altre aspecte, com educar i treballar el pensament crític per ajudar a preguntar-se, per exemple, això que mires, et sembla que és fiable? Hi ha publicitat? Per què? Quines dades estàs donant? Aquestes reflexions moltes vegades poden ser més importants que potser saber usar una mateixa app. I també en aquest sentit és molt important el donar exemple, perquè si els adults també estem enganxats al mòbil constantment, llavors el missatge perd força. El model que ells veuen pesa molt més que no pas el que diem. Acceptar que en segons quins aspectes de la tecnologia sempre aniran un pas endavant. Això ho han d'acceptar com una cosa normal. Han nascut i crescut amb tots aquests aparells al seu voltant. Per això ells ens poden ajudar nosaltres, segurament, en molts aspectes de descobriment del funcionament de la tècnica. Per això hem de tenir clar que el rol de l'adult no és dominar la tecnologia, sinó guiar i acompanyar en l'ús responsable.
I una qüestió, tenim present aquelles dades que hem compartit al principi de la conversa, potser seria millor prohibir les màquines i les pantalles a les criatures? Seria potser més interessant per evitar riscos?
D'aquest aspecte cal parlar-ne a fons, perquè en aquest món, com en tots, res és del tot blanc i tampoc negre. Hi ha els matisos quan parlem de màquines i de la informàtica, dels mòbils, de les tauletes o dels ordinadors, i aquests matisos són importants. Sabem tots que tant la tecnologia com la intel·ligència artificial han vingut per quedar-se i per viure entre nosaltres. Per tant, hem de saber fer-ho anar amb les màximes condicions per tal de que ens aportin avantatges i, sobretot, també amb totes les precaucions per tal de que siguin eines positives a les nostres vides. De fet, crec que les prohibicions no seran mai suficientment positives. El que cal, com comentàvem, és la regulació i l'educació. ens cal educar per una bona utilització, per un bon ús, perquè, de fet, ens trobarem, i ja ho vivim molts de nosaltres, que a les pantalles ens apareixen informacions diverses, ja sigui per feina o per desig, i que les atenem amb atenció. I, en canvi, moltes vegades ens fragmenta aspectes fins ara importantíssims, com, per exemple, el conversar, el llegir, el concentrar-se, entre molts d'altres. I llavors podria ser que potser aquests aspectes i expressions tan importants per nosaltres com el pensar o el raonar es converteixin potser en un luxe. Una cosa que per molts de nosaltres era i la fèiem automàticament, com és el pensar i desenvolupar pensaments i les habilitats en allò que fèiem, potser actualment és un repte que tenim entre les mans. És per això que cal treballar sobretot en infants i joves per part dels educadors i les famílies i la societat en general, perquè fer-ne un bon ús, tant de les màquines com del pensament, i saber bé què pot representar, deixa fer-ho de manera i s'entén de manera diferent.
Per tant, cal més formació.
Com et comentava, en aquest sentit, ens cal estar molt ben formats, tant grans com mitjans com petits. La formació des de sempre és molt important, però jo m'atreviria a dir que, a més, és més important que mai, sobretot per saber transmetre als infants i joves l'oportunitat que aquests temes no els estanquin ni els facin retrocedir en tot allò que han après i poder aprendre de nou i, sobretot, també, respecte a les persones més vulnerables.
Podríem donar algunes recomanacions en aquest sentit, el més pràctiques possible?
A veure, pel que fa recomanacions en aspectes tan delicats com aquests, a mi m'agrada escoltar el que diuen les persones quan han estudiat i les recomanacions oficials. És per això que les etapes de la infància i la joventut indiquen, els que ho han estudiat, que zero pantalles fins als 3 anys i un ús pràcticament nul fins als 6. A partir d'aquest moment es recomana un ús gradual en funció de l'edat. Alguns estudis han indagat que les possibles conseqüències d'un ús excessiu de pantalles en la infància han trobat que s'associa amb efectes negatius en l'àmbit com en l'ús del llenguatge o fins i tot la capacitat d'aprenentatge o la manca d'atenció. Hem de pensar també que el temps que dedica un infant a les pantalles és temps que fa que es perdin oportunitats, d'entre altres, d'un desenvolupament lingüístic o social o de joc. També hem d'escoltar alguns neuropediatres que expliquen, com a resultat de les seves investigacions, que la majoria d'infants aprenen menys de la informació si està presentada a través d'una pantalla. I en aquestes línies també diferents investigadors apunten que l'ús excessiu de pantalles sovint s'associa a més dificultats socioemocionals. I un altre aspecte interessant de compartir és que utilitzar les pantalles per passar el temps o per calmar un infant en aquells moments en què tots hem viscut, que pot dir que tenen una rabieta, una rebequeria, pot empitjorar la seva capacitat de tolerar la frustració i acaba convertint-se en un avorriment i una situació en risc emocional.
Llavors, com ho podem fer, això, si tenim les pantalles a l'abast de tothom, a tot arreu?
El doctor en pedagogia, mestre i amic, en Miquel Àngel Prats, un referent a casa nostra en el món digital, ens recorda que l'ús de la tecnologia ha de ser i fer-se de forma gradual i adaptada a cada edat i a cada necessitat. I jo hi estic totalment d'acord. És aplicar el sentit comú. Ell ens diu que no es tracta d'eliminar totes les pantalles, sinó de fer propostes adequades segons el que necessita en cada moment i espai. En les etapes de 0-6, per exemple, les pantalles no són necessàries, encara que una videotrucada amb els avis està bé i segur que fa més bé que no pas mal. Cal saber posar i actuar seny i, com et deia, sentit comú a cada moment, perquè no educar els infants en les pantalles voldria dir no educar-los per una societat en què vivim. Per tant, totes les propostes que els fem, que impliquin tecnologia, han de ser educatives i han d'anar acompanyades d'alfabetització i d'educació digital des de les primeres etapes.
I amb el ciberassetjament, què podem fer si no arribem a detectar-lo?
El ciberassetjament, o sigui l'assetjament a través de les xarxes socials, de la missatgeria, dels videojocs, entre molts altres, moltes vegades pot ser molt dur, perquè dona molt malestar a les criatures. Com a adults, el paper clau no és aturar-ho, sinó també protegir-los, sobretot escoltant, parlant, conversant amb ells, educant. És interessant que no ho fem viure amb dramatisme, però en cap moment sense mirar cap a una altra banda. Quan una criatura ho explica, cal creure-la i evitar de minimitzar allò de no n'hi ha per tant o de culpabilitzar. Ah, això és perquè eres allà. El primer que necessita és sentir-se segur i explicar-ho perquè llavors nosaltres puguem intervenir. Un altre aspecte important és com els adults, de no reaccionar impulsivament. És temptador escriure ràpid a l'agressor o a les altres famílies, però això sovint empitjora el conflicte. Millor actuar amb calma i estratègia. I si és necessari, ens cal recollir proves, guardar captures de pantalla, missatges, perfils, ja que això pot ser clau i si cal informar l'escola. Això sempre, en casos greus, denunciar, evidentment. També el que ens cal és tallar el canal d'assetjament, bloquejar l'usuari, ajustar la privacitat, denunciar el contingut dins la plataforma, ja sigui TikTok, ja sigui WhatsApp, Instagram o d'altres. Això no ho resol tot, però de moment redueix l'impacte immediat. Algunes vegades, encara que passi fora de l'horari escolar, està relacionat amb companys del centre i cal informar l'escola o l'institut, ja que els centres educatius tenen protocols d'actuació en aquest sentit. I també cal un acompanyament emocional. En el ciberassetjament pot afectar l'autoestima i la son i pot provocar alguns problemes relacionats amb la salut mental. Per això ens cal estar molt atents. Els canvis de conducta, sobretot si un noi o una noia li notem aïllament, ansietat, tristesa o canvi de caràcter. I, evidentment, si veiem que cal i és necessari, buscar suport professional. En aquests aspectes, l'educació és de l'ús digital i el donar exemple i model continuen sent del tot importants, ja que és una competència transversal per la vida.
Ara ens agradaria continuar parlant d'altres qüestions interessants que ens planteja aquest tema de l'educació digital, però el temps és el temps i haurem d'emplaçar-nos a un altre dia. Avui ens ha acompanyat en el Pupitre per parlar de la importància de l'educació digital, la Carme Ortó i Grífols, i a més, Carme, quines altres persones o col·lectius també t'han acompanyat en aquesta reflexió?
A més, com en cada pupitre, també ens hem servit d'articles, d'investigacions, conferències i lectures de diferents persones estudioses del món de la pedagogia i de l'educació digital, entre altres informes d'UNICEF, Miquel Àngel Prats, el Ramon López de Mantres, la Montse Jiménez Vila, el llibre Temps per l'Escola, la Carme Torres, el Diccionari de la Llengua Catalana, algunes aportacions, com sempre, també del ChatGPT. I també ens hem servit de la veu, el pensament i el testimoniatge de molts docents que han estat i estan a les aules dels centres dels serveis d'educació de Catalunya.
I ens agrada acabar el pupitre sempre avui també amb una frase que deixem escrita a la pissarra.
Avui deixarem escrita a la pissarra una frase del Jordi Jubany que ens diu: no es tracta de limitar pantalles, sinó de fer-ne un ús conscient.
I fins aquí el pupitre d'avui. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres una vegada més, Carme.
Sí, gràcies per la vostra escolta i per la confiança. A veure si un altre dia tenim l'ocasió d'entre tots els oients que sou en sintonia de poder fer un bon debat que segurament ens ajudarà a continuar compartint des del pupitre passió per l'educació.
El Marc Pujol, que ens està fent de tècnic, sempre li agrada descobrir-nos novetats discogràfiques com aquesta Lover Girl de Madison Beer, amb la qual tancarem aquesta segona hora de Penedès en Xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.